residents, mentre que a Formentera hi ha oficialment un total d'11.680 persones, més dades que s'extreuen d'aquest cens de l'any 2025. Per exemple, prop d'un 30% dels residents de les Balears han nascut fora de l'estat espanyol.
Són les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 2 de desembre, i avui parlarem, i molt, ja veureu, de projectes inspiradors i il·lusionants, com per exemple el de Daniel Lloyd Galiana. És la quarta generació al capdavant de la gelateria Los Valencianos i enguany, a més, ha rebut el premi a l'empresari jove per part de PIMEF. Parlarem amb ell ara en uns minutets. També del nou centre de patrimoni cultural immaterial Ses Nou Rodades, que s'ubicarà aquí a Sant Rafel, molt proper d'on tenim la seu d'IB3 Ràdio, i que té previst obrir portes l'any vinent. En parlarem amb la consellera de Cultura, amb la Sara Ramon, i completarem el programa parlant amb tot un referent de la dansa a les Illes Balears. Haureu de seguir escoltant la secció d'en Marc Tur i Tu què vols ser de petit per saber de qui es tracta, i completarem el programa parlant de paraules i coses amb el doctor en filologia catalana Bernat Joan. Per tot això i molt més, tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Felipe Ruiz al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:06 abans de tot això, ja ho sabeu, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començar amb la repassada a l'actualitat parlant d'habitatge, perquè el govern construirà 352 pisos a Eivissa i Formentera dins el seu pla d'habitatge públic. El 90% començarà a construir-se l'any que ve, l'any 2026.
Sí, a l'illa d'Eivissa hi ha 6 projectes ja en marxa. 170 habitatges s'ubicaran a la zona de Can Escandell. En aquest punt de la ciutat d'Eivissa s'està a l'espera que es realitzi l'urbanització de la zona, competència de l'entitat pública de sòl CEPES pertanyent al govern d'Espanya. Una vegada estigui feta aquesta passa, l'IBAVI farà la construcció. També es preveu construir 18 pisos a Sant Antoni. L'edifici s'aixecarà un solar que va comprar el consistori a la Sareb, la Societat d'Actius Financers. En el cas de Formentera, la promoció pública que es preveu es realitzarà un solar d'Espujols. El Consell ha cedit el terreny i el govern, també a través de l'Institut Balear de l'Habitatge, farà la construcció. En total, a les Illes es preveu construir 1.200 habitatges. Els projectes, valorats amb un pressupost de 228 milions d'euros, es podran declarar inversió d'interès autonòmic, la qual cosa permetrà reduir en 2 anys la seva tramitació habitual. És una iniciativa, diu l'executiu autonòmic, que pretén revertir la crisi de l'habitatge, però no s'ha precisat quan s'entregaran les claus. La presidenta del govern, Marga Proens, ha insistit, però, que les rebran persones que puguin acreditar un mínim d'anys de residència legal a les Balears o al municipi. L'escoltam.
Xerrava fa un parell de mesos del creixement demogràfic i del creixement poblacional de les Illes Balears, per això el requisit de que la gent que accedesqui a un habitatge construït gràcies als imposts dels ciutadans que paguen imposts aquí, és que sigui gent que ja viu en aquestes illes i que pot acreditar aquests anys de residència en aquestes illes o fins i tot en els municipis.
I canviem ara d'assumpte per parlar d'infraestructures, perquè han començat les obres del tanc de tempestes a Platja d'en Bossa. Amb aquesta infraestructura es pretenen evitar els abocaments a la platja en cas de pluges intenses i també reduir les inundacions a la zona. Es preveu que estigui enllestida aquesta obra abans de la pròxima temporada.
Sí, el tanc permetrà retenir les primeres aigües de pluja, les de càrrega contaminant més elevada, i conduir l'aigua més ben tractada cap a la xarxa de clavegueram i, finalment, cap a la depuradora. Amb aquesta actuació es preveu reduir el problema recurrent a la zona que es produeix durant episodis de pluges intenses, quan la xarxa pluvial es carrega d'aigua i hi ha desbordaments per un pou situat a la platja que afecta la sorra i la qualitat ambiental de l'entorn. Escoltam Jordi Gribé, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Eivissa.
Disminuirà una mica el tema de totes les inundacions que hi ha aquí quan plou molt, i l'altre ens permet que l'aigua que al final arriba a la mar arribi neta, no? La tamissa, la separa, la desgrassa i la part contaminada se'n va a la xarxa de clavegram i després la resta de l'aigua ja neta se'n va cap a la mar.
El termini d'execució de les obres és d'entre 4 i 5 mesos i tenen un pressupost de més de 950.000 euros que es finançarà a través del Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
I continuem, Nieves, parlant de migració, perquè la delegació del govern ha informat del rescat de 19 persones d'origen magrebí que es trobaven a una embarcació a 85 milles al sud-est d'Eivissa.
Sí, l'embarcació va ser detectada cap a les 7 de la tarda d'ahir dilluns per un mitjà aeri coordinat pel Centre de Coordinació per a la Vigilància Marítima de Costes i Fronteres. Al rescat van intervenir Frontex, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil de Sant Josep.
I acabam amb un apunt de sanitat, perquè ha augmentat el temps d'espera quirúrgica a Eivissa i Formentera. Hi ha 2.400 pacients esperant per sotmetre's a una operació.
Sí, són 2.373 a Eivissa i 25 a Formentera, que esperen una mitjana de 151 dies, una xifra superior a la mitjana balear, que és de 105 dies. Més de 900 pitiusos fa més de 180 dies que esperen una intervenció quirúrgica. A totes les illes, la llista d'espera ha pujat un 9,5%.
Déu-n'hi-do. Nieves, moltíssimes gràcies. Després t'escoltem.
Fins després.
Nosaltres ara, quan són les 12 i 10 minuts, volem posar-li un toc dolç en aquest dimarts de desembre. Sí, avui començàvem el programa i ens posam molt dolços perquè tenim el privilegi de tenir aquí a l'estudi el que ha estat guardonat amb el Premi al Millor Empresari Jove per part de PIMEF aquest 2025, que és en Daniel Lloyd Galiana, de Los Valencianos, quarta generació al capdavant d'aquesta mítica gelateria d'aquí d'Eivissa i que està transformant el negoci i portant-lo a un nou nivell. Dani, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Mira, estàvem aquí abans de començar el programa, fora de micro, parlant amb en Dani, i jo li he dit, mira, avui tenim poquet temps perquè ja ens estàvem aquí posant a parlar de torrons, de viatges, de gelats, i dic, tenim poquet temps, així que ja et dic a partir d'ara que t'hem de tornar a convidar, eh?
Hombre, jo encantat. Ja sabeu que jo, tot el que sigui la ràdio i parlar de gelats i torrons, jo, encantat, encantat.
Com vas rebre aquest premi?
Pues mira, la veritat és que una sorpresa. Jo estava justament a Xixona fent estorró i em va cridant Alfonso Rojo, el president de PIMEF. Diu, Dani, diu, te llamo en calidad de presidente de PIMEF. I jo vaig pensar, ja he fet algo malament, ja he fet alguna cagada, no? I em va dir, diu, no, que te queremos dar el reconocimiento a joven empresario. I vaig dir, pues mira, la veritat és que és una... com una palmadita a l'espatlla, no? Que dic així en plan amic, t'ajuda molt perquè al final és un reconeixement en el teu esforç i treball i la veritat que ho vaig rebre amb moltíssima il·lusió, molta gent em va felicitar i si des d'aquí m'està escoltant algú li dono les gràcies i la veritat és que sí, allò, el que li dic a la gent, no hi ha millor que estimar la teva feina, jo l'estimo molt i m'encanta. O sigui, que ho vaig rebre amb molta il·lusió, molta, molta.
Avui parlarem i molt de passió en aquest programa, ja veureu. En quin moment decideixes, Dani, vaig a posar-me al capdavant d'aquesta empresa que és legendària aquí a Eivissa? En quin moment passa això?
Pues això va passar finals de l'any 2021. Jo estava estudiant segon de batxillerat. I el meu abuelo, bueno, es va posar un poc així i, bueno, finalment, pues, es va... falleció, va morir. I me va dir la meva abuela, diu, mira, Dani, diu, tu madre quiere dejar el negocio porque va estudiar administració i direcció, vol dedicar-se una altra vegada a això dels hotels i tal. I me diu, i tu te vas a ir a estudiar fuera? Diu, què feim amb la geladeria? La tindrem que tancar o a veure què feim? I jo vas dir, oye, yo siempre quería meterme en el negocio, ¿por qué no...? Coño, me enseñas un año tú y venga, y le damos caña. Digo, no, pero Dani, que tú eres muy joven. Digo, bueno, mira, yo me comprometo a acabar segundo bachillerato. Yo faig la selectivitat, ho faig tot, i oye, en el moment en què digui, pues m'agrada o no m'agrada, pues sempre me puc anar a fer una carrera, no? I finalment vaig dir, bueno, vamos a empezar un any. Va ser un any dur perquè va ser acabar segundo bachillerat, fer la selectivitat i tal, però va ser un any molt bo. Me va encantar la feina, me va encantar. I vaig dir, oye, jo quiero seguir. Jo tengo mi selectividad allà apartada, el dia que jo vulgui me'n puc anar a estudiar, però per ara he obert una empresa de torrons. Vull dir, no tinc moltes ganes d'anar-me a estudiar fora. Estic molt ficat en cosa pues, de gelats, de torrons, modo empresa.
Sí, sí.
I la veritat és que molt content. I pues, me va donar pas a conèixer un món que jo pensava que m'agradava i no m'agradava, m'encantava, i jo puc passar-me hores a Sobrador i m'ho pas molt bé.
Sí, és que es nota moltíssim la passió amb la que parles del que ha estat la teva feina en els últims, això, en 4 anys, no? 4, sí. 5 ja, sí, gairebé,
sí.
No?
I no, la veritat és que m'encanta, és que estaria, vamos, per ara, no sé el que serà en el futur, però per ara jo dic que estaré tota la vida, tota la vida.
Mira, aquest reconeixement de PIMEF et va agafar a Xixona fent torrons. Clar, la gent deu pensar, però gelateria Los Valencianos, torrons, com és això? En quin moment obres aquesta línia de negoci?
Doncs mira, l'any passat me vaig animar, vaig pensar, oye, feia molts anys que no fèiem torró, i un dia així parlant, un dia en Xixona, amb un amic meu que té una fàbrica, me diu, Dani, me diu, el seu accent valencià, diu, che, què fas que no tens ahí torró ni Ibiza? Dic, pues mira, no ho sé, perquè jo estic aquí, vinc de vacacions i no penso en això. Diu, pues coño, tens que fer és fer torró i obrirai una tenda. I justament un dia, parlant amb una persona de l'Ajuntament, me diu, Dani, ¿por qué no coges una caseta d'estas de vara de rei, jo què sé, pues haces helados o lo que sea? I vaig pensar, oye, ¿y se pueden vender turrones? Diu, sí, claro, si está envasado se puede vender lo que tú quieras. Dic, mira, ¿sabes qué? Pide ahí, vamos a abrir una empresa nueva y pide eso. Pide la solicitación. M'ho la varen donar i varen pensar, oye, pues perfecte, anem a posar-nos a fer turró. I la veritat és que l'any passat va tenir una acogida a tothom. Ai, que bueno està, i vuelvo, i repito. I van dir, oye, pues perfecto. I d'aquest any hem obert el mateix puesto a Vara de Rei i també a Santa Eulari, la tienda online, los repartos a domicilio, i la veritat és que per ara, duim 4 dies oberts, queda molt per davant, però per ara, una meravella.
Donc fe de que estan boníssims els torrons, tots els productes que he tingut el plaer de provar, donc fe de que estan molt bons.
Gràcies.
I el que li comentava també abans en Dani Lloyd Galiana, que m'agrada dir els dos cognoms, és que es nota que s'ha posat molt de carinyo, molt de detall en tot el branding, en aquesta creació de sa marca, en com estan empaquetats els productes. Crec que és un salt de qualitat en el negoci, veritat?
Bueno, moltes gràcies. Sí, a veure, al final era el que t'he dit abans fora de micro, al final és el que volem. Volem donar un producte i d'un packaging, un branding, una comunicació que estigui a l'altura. Tu no pots vendre un torró artesà que no sigui ben acompanyat amb una bona bossa, una bona etiqueta, un bon local, un bon espai per vendre. O sigui, al final tot jo crec que fa una experiència tota redona.
Ara hem parlat molt d'aquesta part positiva, d'aquesta passió, d'aquest aprenentatge, d'aquests 5 anys de pur aprenentatge, de passió, però també hi ha dificultats. M'imagino que en el negoci han pujat els preus. Comentàvem també que, per exemple, el preu de Samallà ha patit un increment substancial. Com us afecta això en els petits empresaris?
Home, doncs al final jo volia dir que la gent no tenim tampoc una venda molt gran. Al final la repercussió del preu s'ha de repercutir en el producte final. Però, clar, si venéssim 1 milió de barres, doncs el preu es pot, no sé com dir, no? Es pot seqüenciar o se puede, jo què sé, un percentatge X, mucho menor. No es pot en el petit comerç. Jo li dic a la gent, diu, Dani, és que ha subit un poc, ja, però és que el que hi ha que fer, perquè no es ven tant, si vols un producte bo has de comprar una bona matèria prima, quan són anys que s'ametlla, en aquest cas, jo me'n record, vaig tenir una reunió amb la persona que em ven les ametlles, diu, Dani, diu, és que hi ha molt poca, o la compres ja, i a este preu o no vas a tenir. I doncs la tenim que comprar, això significa que es preu puja, però al final, el que hem parlat abans, un bon producte que fa una experiència tota redona, la gent ho paga. I, doncs, mira, la veritat és que no som busquessis la gent, m'ho repercuteix malament, però, mira, al final li donem una solució sempre, i ja està. I explicar-li a la gent ho entén. Al final, si li dius, ho entén.
La gent ho entén i sí, aposta per aquesta compra,
correcte,
per
correcte.
Una empresa local, per un empresari jove, perquè, a més, també va rebre un reconeixement a Ingenium, veritat? En aquesta, no sé com dir-li, en aquesta experiència per joves emprenedors de l'illa d'Eivissa, on diferents projectes d'empresaris joves es posaven allà com a concurs, no? On tots explicàveu el vostre negoci i al final també vas estar reconegut, veritat?
Sí, vas quedar finalista, a la votació del públic vas quedar segon i, la veritat és que va ser un matí molt bo, m'ho vaig passar molt bé, i la veritat que sí, jo tot el que sigui parlar m'encanta.
Exacte. I també amb altres empresaris joves d'aquí de l'illa d'Eivissa, que sens dubte tenim una pedrera de joves empresaris meravellosos.
Molt bons, molt bons. La veritat és que sí, jo li dic a la gent, hi ha que animar-se a fer el teu propi projecte, que després no surt bé, doncs mira, tu sempre pots tancar, però ja has dit que tu ho has fet i ja està.
Exacte. És aquesta mentalitat d'apostar, provar i de tots els errors s'acaba aprenent, però correcte. No hi ha millor aprenentatge que provar-ho, perquè quedar-te a casa sense fer res...
Correcte, correcte.
Poc aprenentatge.
Correcte.
Un gran exemple en Dani Lloyd Galiana, al capdavant de Los Valencianos, també amb aquesta empresa de turrons que els podeu provar aquests dies tant a Vila com a Santa Eulària i també per internet els poden comprar.
Sí.
Si ens estàveu escoltant des de fora de Ses Pitiuses, que sapigueu que els podeu comprar també per internet. Així que, Dani, moltíssimes gràcies per haver estat aquí i segur que tornarem a parlar de gelats, de torrons, de viatges i de tot el que tu vulguis.
Claro que sí, ojalá. Pues moltes gràcies per tenir. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Nosaltres ara fem una aturada a passar publicitat i tot d'una. Jo crec que seguirem inspirant-nos amb coses nostres d'aquí de Silla d'Eivissa. Fins ara.
IB3 Ràdio és Dial.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 6 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
A IB3 Ràdio, al dia, a Eivissa i Formentera.
Pel febrer, quan canvien flor per fulla s'admetller i els blars roig amb nova brulla de roig torna verd, se'n va ballar.
Idò, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i avui volem parlar de patrimoni cultural immaterial, concretament de Vall Pagès. I atenció, perquè no serà l'última vegada que escoltarem aquesta cançó que ara escoltàvem en una versió de Projecte Mut. Ja veureu si seguiu escoltant el programa. Però volem parlar del nou centre de patrimoni cultural immaterial que ja cada dia està més a prop, un centre que serà referent per conèixer en profunditat es Vall Pagès, es dirà Ses Nou Rodades i serà molt propet d'on som aquí a IB3 Ràdio, propet de l'Hipòdrom de Sant Rafel. Està previst que les obres acabin en gener de l'any que ve, és a dir, un any i poc més d'un mes, i ahir es va posar la primera pedra i per això avui volem parlar amb Sara Ramon, que és la consellera de Cultura del Consell d'Eivissa. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Primera passa i cada vegada més a prop aquest nou centre d'interpretació dels Vall Pagès. El podríem qualificar així, no?
Sí, bueno, és un centre, diguem, de patrimoni immaterial on la intenció és que es divulgui, pues, com tu has dit, el Vall Pagès, però que es divulgui també els folclores, la música, el cant, tot el que és les nostres arrels, no? Mm-hmm. Pues, Com bé has comentat, aquí en el centre de la illa pensàvem que era una molt bona ubicació perquè és, com dic, una petició històrica de la Federació de Colles. Com tots sabem, tenim colles a tots els municipis que fan una enfeinada per mantenir viva les nostres tradicions i fan una enfeinada sense tenir un espai adequat. Per tant, creiem que és molt positiu i que això farà que dem un pas de gegant per cuidar la nostra tradició. I aquí en el centre de Silla, en pàrquing, pues, pensàvem que era una molt bona ubicació, no? Mm. Com has comentat, és un centre que tindrà tallers per divulgar la nostra tradició. Tindrem una sala d'exposicions també, perquè dir que està en el centre de Silla, que està a Sant Rafel, a un poble que és d'interès artesanal, i també volem mantenir la memòria viva de lo que és la ceràmica. així que també tindrà un forn de ceràmica per fer tallers i una zona per exposar i recordar a ceramistes d'aquest poble, no? Uh-huh. Llavors, un lloc de feina per a la Federació de Colles, per a les colles, per als artesans, que tindran el seu arxiu, tindran la seva biblioteca, a part de, com he dit, aquest espai de tallers, d'aules i de sala d'exposicions. I molt important, perquè crec que és una necessitat, és una residència, tindrà habitacions, 10 habitacions per fer intercanvis culturals, no? Uh-huh. Perquè és molt important. Les nostres colles són ambaixadores de l'exterior i llavors també rebem cultura de l'exterior i sempre hi ha problemes per ubicar, per fer aquests intercanvis, uh-huh. i per això, com dic, és un espai referent també.
Déu-n'hi-do, home, per tot el que estava parlant, estan parlant d'una magnitud considerable, no?, per aquest centre.
Sí. És un centre que tindrà 2.129 metres, des que 600 metres seran de porxos i patis, uh-huh. perquè s'ha intentat, encara sigui un espai molt contemporani, perquè ho és, uh-huh. però s'ha intentat mantenir aquesta essència més tradicional, porxos, pati, i també materials, pedra, planta autòctona, no?, i perquè sigui un espai viu, no? Perquè es puguen fer actuacions dins, fora, segons els temps que ens acompanyi, i llavors hi ha tota una zona de 6.370 metres que també s'arreglarà, no? On te rebrà i ja tindràs una exposició de carros, vull dir que sí, estan parlant d'un espai... com dic, molt gros, un espai uh-huh. gros, multidisciplinar, i un espai viu, pensat per viure-ho, perquè tinga moltes utilitats.
Exacte, ara el qualificava això com un espai viu, la idea és que hi hagi programació i activitat durant tot l'any.
És que, diguem, la intenció és que les colles mm. puguen fer un ús, ara ho fan, com dic, ells són exportadors de les nostres tradicions i duen molts anys treballant, pues, amb dificultat perquè no tenen els espais adequats, però fan molta feina, fan molts de tallers, de tassania, d'espardenyes, de roba, de... etcètera, etcètera, i aquí tindran aquest espai per poder fer totes aquestes activitats, no? Uh-huh. I llavors, pues, per fer esmarenes sumes a sala d'exposicions, per fer presentacions de llibres, per seguir investigant i divulgant aquesta tradició, no? Uh-huh.
Clar, el nostre patrimoni immaterial, el nostre patrimoni cultural immaterial, el nostre folclore, la nostra tradició té moltíssimes vessants, des del Vall Pagès fins a encordar cadires, no? En quin estat de salut es troba el nostre patrimoni, la nostra cultura pròpia?
Nosaltres estem contents i crec que, com dic, s'ha fet per part d'exportadors una feina molt important i crec que es pot veure quan veus a les colles la gent jove que hi ha. Les noves generacions ho estan agafant amb moltes ganes i cada volta hi ha més gent que se suma. Jo crec que hi ha cada volta més consciència, no? Uh-huh. Crec que a un lloc com Eivissa, on tenim tantes influències internacionals, pues tenir que mos arraigui, no, que tinguem present que hi ha que cuidar el nostre i que ho tinguem present les noves generacions, tenim molt fet, perquè és molt important. El que a lo millor ens queda una mica més coix és la cançó, uh-huh. que durant aquests anys hem intentat fer també, s'ha intentat fer a través de la Federació de Colles, que sempre treballem de setmana amb ells, pues caramelles i fent programació de caramelles en Setmana Santa, fèiem en Nadal, vam fer cursos de redoblar, però a lo millor és allí on hi ha que posar pues, una miqueta més d'esforç perquè no es perdi, no? Mm-hmm.
Molt bé, també està bé tenir en compte, no?, aquestes àrees on encara tenim marge de millora i seguir apostant, perquè sí que és cert que cada vegada es veuen boixos i boixes més petitets a les colles de Vall Pagès i això crec que és una alegria per tothom. I si encara hi ha àrees on es pot fer aquest esforç, doncs mira, encara tenim camí per córrer.
Encara tenim, no? Sí, és que això no hi ha que deixar-ho mai. I sobretot és el que, com diu el seu nom, patrimoni immaterial, que sempre deim, lo immaterial no es toca, I és una sabidoria que passa de pares a fills, i això és lo important, no? Que vagi quedant aquest llegat, no? Que vagin heredant els més joves tota aquesta sabidoria, diguem.
I tant.
Això és lo important i el que es vol treballar des d'aquest espai, contagiar a totes les noves generacions aquesta tradició nostra.
I aquest amor per totes les tradicions, en totes les seves vessants, des de l'artesania fins a es ball, la joieria, la cançó. Així que aquest serà una gran notícia per si la inauguració d'aquest centre de les nou rodades, a més molt propet d'aquí. Evidentment, quan s'obrin portes, hi anirem per conèixer-el de prop, però mentrestant comença, ahir va començar aquest camí d'un any i un mes aproximadament perquè això sigui realitat, i li volíem agrair moltíssim a Sara Ramon, a la consellera de Cultura, que ens ho hagi explicat i que, com ara diuen les noves generacions, ens hagi creat aquest hype, aquesta il·lusió per aquest nou centre, i l'anirem seguint. Tant de bo s'acompleixin els terminis i en gener de 2027 puguem anar a fer una visita. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a Valtos, i sí, tots esperam que dins d'un any, que per gener o febrer, puguem tenir aquest espai acabat.
Tant de bo sigui així. Moltíssimes gràcies, Sara Ramon. Ara que parlàvem precisament de dansa, de cultura, de tradició, crec que seguirem inspirant-nos en una nova secció de I tu què vols ser de petit?
I tu què vols ser de petit?
I doncs sí, aquí seguim i ens fem aquesta pregunta cada dimarts, sobretot els dimarts, amb el psicòleg especialista en assumptes d'infància i adolescència, Marc Tur, que crec que ja ens escolta. Molt bon dia, Marc, com estàs?
Bon dia a tothom, què tal, com esteu?
Molt bé, naltros. La veritat és que avui, una altra vegada, te tenim a Mallorca, però jo tinc la fortuna d'estar aquí a l'estudi molt ben acompanyada una setmana més. Tinc aquest privilegi,
I aquesta és la meva intenció, que sempre estiguis ben acompanyada.
Exacte, moltíssimes gràcies. Ja que tu te tenim per Mallorca, que almenys aquí a Eivissa estiguem ben acompanyats. D'això n'estic sempre segura.
Per suposat, eh?
A veure, ja sé que tu no ets aquí, però anem a fer una mica de màgia i explica-li a la gent qui és amb jo aquí a l'estudi i per què l'has convidat.
Vinga, perfecte. Com sabeu, amb aquest, diguem, petit nou format, teníem la intenció d'entrevistar a dones referents en una àrea, i bueno, vàrem tenir l'oportunitat d'entrevistar anteriorment a una persona relacionada amb el món social, i avui fem un vot, i mai millor dit,
sí.
I ens anam a fer una entrevista a una persona dedicada a una rama artística, precisament al món de la dansa, i precisament en tu, perquè jo no estic present, però precisament en tu tenim en Mabel Ribas Tur, que ja és la cap, si m'equivoco amb el teu càrrec, sí. La cap d'estudis adjunta de l'estudis de dansa al Conservatori d'Eivissa i Formentera, bueno, d'Eivissa, concretament.
Així és. Mabel, molt bon dia.
Docent, coreògrafa, i la veritat, doncs, com ja te vas comentar, una persona referent amb aquest món, amb el món de la dansa, i la veritat que una gran oportunitat i de les boixes i boixos que tenim a Eivissa per poder, pues això, aprendre, pues, aquesta disciplina tan xula que és la dansa, i en la qual jo tinc una profunda vinculació emocional.
Sí, meravellós. Sí, ara sí, Mabel Ribas Tur, molt bon dia.
Hola, molt
benvinguda.
Bon dia. Pues, Marc, no t'has equivocat amb el càrrec, el que passa que em fa una mica de vergonya tot el que dius, perquè tan referent, no sé, jo no m'hi sent, però bueno, faig el que puc i sobretot faig el que penso que és important per Eivissa, que és portar la dansa. Que a la meva època de petita, ja que es diu així aquest programa, no teníem l'oportunitat de poder estudiar ensenyaments reglars de dansa a Silla. Així que sí que ho has dit bé, cap d'estudis adjunt del Conservatori d'Eivissa i Formentera, perquè tenc que dir que enguany tenim bastantes alumnes que eren de l'escola de dansa de Formentera que estan fent primer de professional en el Conservatori d'Eivissa, així que d'Eivissa i Formentera.
Jo crec que la clau de referents, potser, Mabel, és que no en són conscients, no?, de que són referents. Potser aquesta és la clau, no?, però jo crec que sí que ho ets, evidentment.
Bueno, doncs moltíssimes gràcies per pensar això, però la veritat és que jo penso que al final tothom és bo en el que li agrada fer. I en relació a el que sempre parlàvem en aquest programa i en els nins i adolescents, crec que els hi hem de fer molt de cas un poc en les seves inquietuds, perquè és veritat que a vegades els pares es preocupen de si té sortides, si no té sortides, però al final si fas una feina que no t'apassiona, són moltes hores de la teva vida dedicades a una cosa que ni fu ni fa, i al final no destaques. És el que diuen a vegades alguns pedagogs, és que el meu fill no va bé en matemàtiques i treu deures amb història i l'apunten a repàs de matemàtiques. Potser els haurien d'apuntar a repàs d'història i seria un gran historiador o historiadora, no? En el meu cas, pues, jo de ben petita ja, no sé, era com que la dansa m'havia triat jo, no feia més que ballar, abans de caminar ja ballava, i és veritat que em va costar un poc pensar que podia dedicar-me seriosament a això, perquè m'ho deia la professora d'Eivissa, Nilenia, que jo valia per això, però que no teníem ningú al redador nostre, a Eivissa, ballarí o ballarina o professor de dansa, no? Uh-huh. De fet, el més a prop que tenia jo, que també va ser una de les que va pitjant els papats a apuntar-me, era na Julia Cano, que era professora d'educació física, era tia meva, era la dona d'un germà del papà. I aquesta ja li va dir a sa mamà, mira, aquesta nena té moltes aptituds per la dansa, dugue-la a ballet. I vaig començar aquí a Eivissa amb una professora anglesa que es deia Elisabet i era molt petiteta. I, però encara me'n recordo.
De quina edat podem estar parlant, d'aquests
jo
inicis?
Jo crec que tenia com 4 o 5 anys.
Uau, realment jove.
Sí, molt petiteta.
I per tu va ser difícil, després d'aquesta trajectòria, des dels 3-4 anys, és moment de comunicar-li a la teva família, mirau, això és el que m'avui dedicar professionalment, i com s'ho van prendre si no hi havia cap referent o cap ja familiar que es dediqués en això, no?
Bueno, jo vaig fer un poc com una doble jugada. No els hi vaig dir clarament que volia dedicar-me en això.
Val.
I a la vegada estudiava altres coses. Jo vaig fer universitat, graduat social, i després vaig fer licenciatura, vaig estudiar dret.
Déu-n'hi-do.
Sí.
És a dir, tot allò que de vegades diuen les famílies de no, tu primer estudia i després sí, dedica't a tal, sí, tu vas fer-ho ja directament, sí, sense que t'ho haguessin de dir.
Sí, exactament. Jo ja no és que me prohibissin, no? Però jo ja no veia com a molta percepció de que això, de que m'ho deixarien fer, no sé, entonces com per no defraudar, jo seguia anant a Palma en el conservatori i estudiava a la vegada altres coses.
Wow.
No anava a classe a la universitat quasi mai.
Val.
Sí que me daven els apunts, amics, i a base d'això pues, ho vaig acabar, però jo ja tenia clar que al final el que m'ha agradat des d'això sempre, pues, tenia una petita companyia a Mallorca, en Mar López i en Sílvia Riutort, i ballava, i estudiava, i treballava, i feia de tot. Era un poc locura, però bueno, al final ho he aconseguit i...
Home.
I, bueno, dir-vos que és veritat que hi ha més gent que té la carrera de professional de dansa. Gent eivissenca, per exemple, tenc companyes que Emma Torres és de la meva quinta i també es companya en el conservatori. Però és veritat que som la primera i única eivissenca que form part de l'escola estatal de professor de música i arts escèniques en l'especialitat de dansa clàssica.
Déu.
A Mallorca va treure l'oposició primer una mallorquina i jo vaig ser la segona de Balears. I a Eivissenca no n'hi ha cap altra. Així que, bueno, al final, pasito a pasito, com diuen, com una formigueta, pues ho vaig aconseguir. I estic molt contenta de dedicar-me a això, la veritat.
Home, no m'estranya. És que ara que feies aquesta analogia amb la formigueta, que és molt treballadora, realment el nivell d'exigència d'un conservatori superior és altíssim, com per compatibilitzar-ho també, sí, amb una carrera tan exigent com dret, per exemple, no?
Sí,
vull
bueno,
dir, és absolutament espectacular.
No, no te pensis, eh? Jo crec que, per exemple, és molt més difícil, sincerament, la dansa que el dret, perquè al final dret, si tens un poc de bon cap i estudies una miqueta, pues ho treus. En canvi, dansa, pues has de treballar moltes hores cada dia i has de tenir un talent, bé, has de tenir unes aptituds físiques determinades, vull dir, és una cosa molt més específica.
Sí, exacte.
És veritat que després, clar, dins el món del dret també hi ha molts de nivells. Jo em vaig treure la carrera, no m'hi he dedicat mai. Després hi ha, com per tot, supergrans abogats i abogats més d'anar per casa. Però vull dir La carrera en si, jo no la vaig trobar tan complicada, la veritat.
Uau, mira, jo m'he liat aquí a fer preguntes i sé que en Marc en Marc té unes pobre. Quantes, així que Marc,
sí,
endavant.
Sí, no. Jo m'agradaria saber, Noel, una mica la teva etapa d'estudiant, no? Com ho compatibilitzaves? Jo crec que na Laura ho ha encetat un poc, no? Com t'organitzaves? Perquè, clar, una disciplina tan exigent com la dansa, en la qual supos que li tenies que dedicar moltíssimes hores...
Sí.
Com t'apanyaves aquí quan en la teva època estudiant? Vull saber un poc de tu, d'aquesta època tan interessant.
Doncs pues mira, els matins i els... Bueno, normalment anàvem a classe a partir de les 3, en el conservatori que era. L'antiga, la seu del Conservatori de Mallorca, està on és la Misericòrdia. Uh-huh. Estava.
Uh-huh.
Hi havia unes sales allí precioses, enormes, un edifici antic, ja el coneixes tu bé, Marc?
Sí,
allí teníem
sí.
les aules i pues, jo entrava allí com a les 2:30, me canviava, començava en classe a les 3 i jo tenia la sensació de que era que me passava tot el dia dins allà, perquè entrava a les 3 i sortia en fosca, sortia potser a les 8 de la nit i després ja m'anava a casa i sopava. Alguns dies al matí anava a classe i alguns no, depèn del que ens de que estigués o si tenia que fer alguna altra cosa. I bueno, quan hi havia exàmens sí que anava a fer exàmens. Pues tot el dia liada, tot el dia.
Tot el dia, clar, sí. I això més a l'etapa universitària, però durant la primària i la secundària...
Sí, també. Bueno, aquí no fèiem tantes hores, en primària i quan s'institut, perquè no hi havia conservatori, era Eivissa. I Eivissa era una acadèmia privada, anava a centre de dansa. Uh-huh. Fèiem menys hores, però després ja a Mallorca era... Pues, les hores que diu el currículum oficial de les Illes Balears com per treure la titulació.
Exacte.
Sí, són moltes hores.
Sí, Marc.
I com de repente apareixes, estàs a Palma, estàs possiblement acomodada, tranquil·la en la teva plaça i de repente no, sorgeix aquesta oportunitat de fer es bot a Eivissa, a un conservatori per construir, possiblement, crec que inicialment només se feien estudis de música i després...
Sí.
Posteriorment se van començar a impartir els de dansa, no? Si no m'equivoc.
Sí, exactament. O sigui, jo estava treballant... Sí, sí, perdona, digues.
Sí, sí, no, com de repent, no? Fas aquest bot cap a ca nostra.
Doncs pues mira, una de les coses que ja li he dit abans a la teva companya, que la cabra tira al monte, i una bona eivissenca sempre té una enyorança un poc de sa terra, també sa família. Mm-hmm. Jo tenia els meus pares aquí ja d'una edat... bastant elevada, ara el papà ja no és, la mamà encara la tenc, afortunadament, i el meu germà, que també penso que té molt bona relació i també l'enyorava, les meves nebodes, no sé, un poc tot, i jo és veritat que estava treballant en el Conservatori de Mallorca, allí és un conservatori més gros, hi ha les dues especialitats de professionals, la dansa clàssica i la dansa espanyola, i estava, doncs, així, molt ben instal·lada, no?, allà. A més, estic casada amb un mallorquí, que també és artista, és xelista. Però, bueno, jo me van telefonar realment de la conselleria d'aquí d'Educació, però de la Direcció Territorial d'Eivissa. Me va cridar a Margalida Ferrer, que es diu, sí, que ara hi ha un altre, ara hi ha en Joan, però l'anterior, i me va dir que volien implantar estudis d'ensenyaments de dansa a Eivissa i que no volien fer amb una persona que interina, que no tingués experiència, sinó que buscaven un perfil d'algú pues, que ja sapigués com funciona pues, el departament de dansa, de fer unes programacions didàctiques, un poc tot el que implica implantar uns ensenyaments oficials de dansa per Silla. No? I em van demanar si jo estaria interessada. La veritat és que em va agafar un poc per sorpresa, perquè no m'ho esperava, però alhora vaig dir, és una oportunitat perquè els papars es fan grossos i tinc molta gent estimada aquí i vaig dir ara o mai. I, bueno, li vaig demanar un poc en el meu home, Miquel Àngel, dic, tu què fem? I la veritat és que vaig tenir molt bona resposta per part seva. Ell me va dir, bueno, tu fa molts anys que ets aquí, així que jo crec que ara som jo els que m'he d'adaptar. I vàrem tirar endavant, vàrem venir les nenes aquí, pues una feia l'ESO, l'altra feia infantil, bueno, no infantil, no primària, que va anar a Puig d'en Valls. I, bueno, ara ja en tinc una que va a la universitat i l'altra a quart de l'ESO, vull dir que ens hem adaptat beníssim, no ha estat mica difícil. Ha estat molta feina, la veritat, que tirar endavant una cosa així no és només les classes, és tot el que representa de burocràcia i de lluitar en l'administració que tot va molt lent, saps? És com, com picar pedra, però al final les coses s'aconsegueixen. I estic molt contenta, vàrem venir aquí, el meu home pues, va i ve, perquè ell té molta, encara molta feina a Mallorca, i jo pues, estic encantada d'estar aquí, i de, sobretot estic encantada de que les atlotes i atlots d'Eivissa tinguin l'oportunitat que jo no vaig tenir. Clar. Que això per jo és com, no sé, portar un poc tot el que he pogut aprendre durant tota la meva vida a fora, un poc dur-ho aquí.
Aquesta és la clau, no?
I sí, jo crec que és construir un poc, no sé, ajudar un poc a la societat eivissenca pues, a portar el que jo puc saber perquè tot vagi millor i perquè hi hagi cada vegada més coses i més oportunitats a l'illa.
Exacte. Estem arribant ja en el final de la secció, res, ens queden dos minutets, Marc, però jo m'agradaria preguntar-li, si ara tu tens alguna altra pregunta endavant, si alguna de les teves filles ha manifestat interès per dedicar-se a la dansa, també.
Pues mira, les dues varen començar, però ninguna de les dues vol fer dansa clàssica. Sí que en la Sibila, la petita fa dansa moderna i balla molt bé. La grossa també balla bé, però ella és més artista, també és artista. Uh-huh. Ella està estudiant animació digital i efectes especials a la Salle i dibuixa molt bé. Ella això ho ha tret del seu padrí patern, que era pintor i escultor, així que ella dibuixa beníssim. La veritat és que no és perquè sigui sa mare, però de moment li està anant molt bé i enguany ja acaba. Així que sí que tenen una vessant artística, però no en sa dansa.
I l'has, m'imagino que l'has animat, no?
Sí, sí, clar.
Sí. No, supos que una segona pregunta obligada. I que tenim futur a ses illes, que hi ha nivell, no? Ara que tenen aquesta oportunitat, no? aquestes futures ballarines, no? Que ara tenen aquesta oportunitat de poder-se formar amb gent com tu,
sí.
Tenim bon futur, no? Tenim bona base,
sí,
no?
Jo crec que tenim futur. Hi ha moltes alumnes que comencen, efectivament, són uns ensenyaments molt piramidals i quan van passant els cursos i totes les hores que hi han de dedicar van anant perdent alumnat, però ara mateix jo enguany tinc un grup de 6 alumnes i la veritat és que són super treballadores i tenen un molt bon nivell tècnic. No sé, estan a tope aquestes, així que jo crec que tenim futur, els tenim, a més jo també intent sempre com puc dur gent important en el conservatori, de fet han passat per el conservatori pues, Eduardo Vallejo, dansa contemporània, Naelna Matamoros, que és una doctora que la setmana passada estava fent conferències a l'Òpera de París, ha vengut 2 anys a fer formació a Bournonville, que és una tècnica molt concreta de dansa clàssica. Ha passat na Mare Aguiló, que és mallorquina, però que és de la Companyia Nacional de Dansa. Sempre que puc, duc gent molt potent a fer-los en que sigui un tast de lo que és la dansa de qualitat en el més alt nivell. Així que, bueno, pues crec que tenim futur i anima tothom que tingui ganes i motivació a provar-ho.
Molt bé. Mabel Ribastur, un plaer, com sempre, i aquí és que teu, vine quan vulguis, eh?
Un plaer també és el meu, de parlar amb tu i també amb en Marc a la distància, que, bueno, ja dir-te que si vens a Eivissa i vols passar qualsevol dia pel conservatori a visitar-nos, seràs molt benvingut.
Marc, moltíssimes gràcies, com sempre.
No, gràcies, com sempre, i la veritat que és un plaer tenir-te per Eivissa i, bueno, a veure si jo puc també estirar un poc... els meus.
Clar que sí.
Vinga.
Això esperam.
I d'on altres ho deixem aquí, inspirats absolutament, i faim una pausa a passar publicitat per seguir inspirant-nos amb paraules i coses. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és informació.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estuve molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara en conscienciar la gent que era important fer qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia a Eivissa i Formentera. Paraules i coses.
El febrer van canviar flor per fulla, l'ametller i el pla roig amb nova brulla de roig.
12 i 48 minuts, ja us ho deia, que no seria la primera vegada que escoltaríem aquesta cançó abans quan parlàvem amb la Sara Ramon. La sentim en aquesta versió d'Uc per donar la benvinguda amb la seva sintonia en Bernat Joan, doctor en Filologia Catalana i exdiputat al Parlament de la Unió Europea. Molt bon dia, Bernat.
Bon dia, salut.
Tinc la sensació que ara feia molts de dies que no mos veiem, eh?
Bé, perquè algú havia estat de vacances.
Algú, no direm qui, no mirarem a ningú. Se m'ha fet tan llarg com la Torre de Babel, eh?
La Torre de Babel no va arribar a ser tan grossa com s'esperava.
Val.
O sigui, segons...
Va quedar en una cosa...
Va quedar per enmig. Segons explica el Gènesi, va arribar un moment que els humans, expulsats del paradís terrenal, passats per aquella ploguda del diluvi universal, en fi, després d'haver passat unes quantes xacres bastant fotudes, varen decidir que si arribaven al cel serien tan poderosos com hi ha bé. I, per tant, es varen posar a fer una torre.
I tots parlaven el mateix idioma.
Aquí està la cosa. Tots parlaven el mateix idioma i la punyeta que els hi va fer hi ha bé va ser confondre les llengües. Un demanava un martell i l'altre li donava una escarpa, un demanava un bloc i l'altre li donava, no ho sé, una senalla d'arena. No hi havia manera.
Clar, això va complicar la construcció.
Això va complicar molt la cosa. I això per què ho dic? Perquè la Torre de Babel mos du a un dels grans dilemes filosòfics de la història de la humanitat, segons diuen Hubbard i Curry, que és si som partidaris de la doctrina de la corrupció o de la doctrina del progrés. En Curry diu que o ets una cosa o ets altra, d'alguna manera.
O corrupció o progrés.
O corrupció o progrés.
D'acord.
Per dir-ho en una frase, és a dir, per ser molt sintètics, la doctrina de la corrupció seria que tot cada vegada va pitjor. I la doctrina del progrés seria que la tendència dels canvis és per millorar-los. Per tant, els partidaris de la doctrina de la corrupció, que generalment són conservadors o reaccionaris, consideren que no hi ha d'haver canvis perquè els canvis sempre empitjoren. Mentre que els de la doctrina del progrés consideren que la humanitat ha de ser crítica, ha d'anar canviant, ha d'anar millorant, ha d'anar... i perquè els canvis, segons ells, milloren. Bé, la Bíblia, en qüestió de llengües, té la doctrina de la corrupció i la doctrina del progrés. Com en tantes altres coses, ho té quasi tot.
Tota la Bíblia, aquestes dues vessants, eh?
Sí, perquè comença amb el mite de la Torre de Babel, que és en el Gènesi, és a dir, primer, diu, Déu envia una plaga divina que és la diversitat lingüística i, per tant, té una visió negativa sobre la diversitat lingüística, és un càstig de Déu, i ho tanca en el mite del do de llengües, que és quan, en forma de flama d'altes caps dels apòstols, ja al final de la Bíblia, quan Jesucrist és a punt de ser crucificat, els dijous, baixen unes flames enceses i a partir de llavors els apòstols tenen la capacitat de parlar en totes les llengües, és a dir, de tenir el do de llengües. D'allí on vagues a predicar parlaràs la llengua que es parla en aquell lloc.
És somni de molta gent, eh?
Que és un gran somni. I que segurament, gràcies a la tecnologia...
Això t'anava a dir?
Anem a punt de fer realitat,
sí,
no?
Sí, aquests auriculars que et tradueixen automàticament, ara.
Efectivament. Comença la Torre de Babel, la diversitat lingüística és dolenta, és un càstig de Déu, i acaba un bastó de llengües. La diversitat lingüística és bona, és un do de Déu. Mm. Per tant, és tot. Està tot ficat allí dins mateix, no? Mm. I jo, la meva teoria, que és una teoria que he dit alguna vegada en converses de bar i amb amics, però que no havia dit mai,
crec
que
així
públicament, a la ràdio, aquestes coses, és que el mite del do de llengües té a veure amb Pau d'Efes, amb un dels apòstols. En Pau d'Efes era d'Efes, per tant parlava grec, era deixeble de Jesús, per tant parlava hebreu i arameu, que eren les dues llengües que en aquell moment, en això que en diuen Terra Santa, estaven en circulació, i a banda de parlar grec, hebreu i arameu, també parlava llatí, perquè hi havia hagut la invasió romana i ell feia molt sovint de traductor entre els capitostos romans i els jueus. I parlant, per tant, era una persona que parlava 5 o 6 llengües en una època en què pràcticament la gent, quasi tothom, el 99%, eren monolingües. Per tant, algú deve veure aquest home i va dir, això és la meva teoria, va dir, ostres, escolta, els que van amb aquest Jesucrist són brutals, no? Ho parlen tot i s'entenen en tothom. Aquí hi ha d'haver algun misteri darrere. I bé, i diria que al llarg de la història de la humanitat, des de que es va començar l'Antic Testament, que és com a 1.000 anys abans de Crist, fins ara, és a dir, més de 3.000 anys en duim de tira, hi ha hagut sempre aquesta pulsió entre veure si la pluralitat lingüística, si tenir diferents llengües, si expressar-nos a través de diferents expressions culturals, etc., era una cosa bona o era una cosa dolenta.
I seguim en aquest estira i arronsa.
I seguim una mica en aquest estira i arronsa, perquè, clar, amb aquest estira i arronsa ara estem en un moment relativament bo, perquè fa com un centenar d'anys, a partir de finals dels anys 20 del segle passat, hi ha hagut una tendència a considerar que la diversitat és una cosa bona. Però veníem d'una època en què la tendència, sobretot als segles XVIII i XIX, era considerar que era una cosa dolenta i que, per tant, s'havia d'anar en el màxim de concentració i de, en fi, a revertir la Torre de Babel, perquè la Torre de Babel era... Que això és el que, en definitiva, d'alguna manera volien els partidaris de la doctrina de la corrupció. És a dir, és que consideren que els canvis sempre són per provocar alguna desgràcia amb els humans, diríem, eren partidaris de tornar a la situació original teòrica, que és una sola llengua.
Clar.
Tot això és, evidentment, tot això és fals, la humanitat sempre s'ha expressat en diferents llengües, no hi ha hagut mai un moment en què tota la humanitat parlés una llengua.
No.
Hi ha hagut, sí, autors que han fet servir la idea de que en algun moment la humanitat tots parlaven una llengua, que ho han fet servir per reforçar la seua. Hi va haver un autor suec, a principis del segle XX, que va dir que la humanitat tota parlava en suec, al principi. Cosa que és una barbaritat, perquè evidentment el suec és una derivació de l'antic germànic i per tant és dins el tronc escandinau, per tant és una llengua que té parents endarrere que, dels quals n'hi ha documents i en podem dir coses, no?
Clar.
Però llavors hi va haver un altre que també ho va dir i aquest ja era una mica més mal de rebatre, tot i que evidentment també és fals, que va ser en Sabino Arana sobre el basc. Com que el basc és una llengua que és anterior a les llengües romàniques i que és anterior a les llengües germàniques i tot plegat, i no se li coneixen parents, aquest home va dir, bueno, aprofitarem això per colar la teoria de que el que es parlava abans de la Torre de Babel era euskera i prestigiar així una llengua que en aquell moment, fa 130 anys aproximadament, estava molt desprestigiada, era considerada de gent inculta, de pagesos, etc.
I d'un altre dia podem seguir parlant de llengües, de la Torre de Babel, de llengües franques, que també és un concepte bastant actual.
Sí.
I a veure si optàvem per la corrupció o per el progrés, jo crec que aquí som més desprogrés, veritat.
Jo diria que mos convé més, perquè si som de la corrupció mos quedarem aquí.
I si no, parlem tots i Vicent, que ja està.
Exacte.
Gràcies, Bernat. Fins molt aviat.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara ja enfilem al final del programa.
L'agenda.
12:58 i ja enfilant el final del programa d'avui, tornem a donar les benvingudes a la nostra companya, a Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Formentera perquè just aquest matí s'ha inaugurat l'exposició sobre la figura d'en Joan Mari Cardona, 50 anys, 100 imatges.
Sí, el centre d'Antoni Turgabrieleta acull aquesta mostra que es podrà visitar fins el dia de 10 de gener. Estarà oberta de 10 del matí a 2 de la tarda, aleshores avui encara tenim una horeta per poder visitar-la.
Molt bé, i de Formentera venim cap a Eivissa per anar a la xerrada Viure Invisible, d'en Nora González.
Es tracta d'una proposta organitzada en commemoració del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones i del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Serà a les 6 de la tarda al Centre Jove C19 de Vila. L'entrada és gratuïta i l'aforament limitat.
I també a Vila podem aprofitar per veure avui la Fira d'Art 2025.
Un total de 17 artistes, entre ells Àngel Zabala, Aida Miró, Diana Bustamante, Omar Ample, participen en aquesta mostra col·lectiva que s'exposa al Club Diario d'Eivissa. Avui es pot visitar de 5:30 a 8:30 i estarà oberta fins el 5 de gener.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això. Nieves, moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquests últims segons del programa aprofitem per felicitar la cantant, compositora i productora musical canadenca Nelly Furtado, coneguda per la seva versatilitat musical i per la seva experimentació amb diferents gèneres. Ella ha venut més de 40 milions de discos arreu del món i avui felicitem Nelly Furtado amb aquest I'm Like a Bird, un tema de l'any 2025 anys han passat ja des de la publicació i estava inclòs al seu àlbum debut Who, Nelly. Idò, amb aquesta cançó amb Like a Bird ho deixem aquí, demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Bona tarda, fins demà.